Esa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i, com sempre, estic encantat de parlar amb vosaltres. Una abraçada a tots, una abraçada a tots dins d'una normalitat. Avui parlem d'una normalitat, que un cop més doncs parla de... Parla d'incidències a Rodalies, parla de retards, parla d'avaries que dificulten la mobilitat, un cop més parlen d'entrebancs en la mobilitat. De fet, amb les obres que s'estan fent a tot arreu, ara tota de pressa, totes les inversions que no es feien s'estan intentant posar al dia, que caldrà, això, prepareu-vos, que això és una qüestió de les incidències a Rodalies i els mals de cap que tirarem per llarg. Vam parlar precisament la setmana passada, però és que malauradament encara és actualitat, però acabarà sent una normalitat. Això no serà notícia. No serà notícia que la R13 no funcioni, que hi hagi una avaria a Figueres i que s'espatlli tota la xarxa. No serà. I a més, això no oblidem que hem d'afegir a totes les obres de gran envergadura que s'estan fent, que no són precisament ràpides. És a dir, això requereix el seu temps. De fet, ja Renfe també ja ha programat 1.000 viatges en autobús entre Figueres i Portbou, per exemple, per les obres de millora a la via. Substituirà les catenàries... però, clar, és que totes aquestes hores d'entrada s'està fent alhora. És un dels problemes, en tot cas. No hi ha matí que ens aixequem amb una incidència, amb un retard, amb un què. De fet, la notícia, quan passen aquestes coses, és quan no passa res. Aquesta seria la notícia. Tant de bo totes aquestes obres, tant de bo tot això de mica en mica se'n vagi arreglant. Clar, en el dia a dia és un problema perquè, insisteixo, són coses que arribaran i va per llarg, eh? És a mitjà llarg termini tot això. Mitjà llarg termini. Bé, però si es va arreglant, perfecte. Ara, quan parlem d'aquestes obres, quan parlem del traspàs amb les conseqüents vagues de maquinistes pel tema del traspàs de Rodalies a la Generalitat, que no seria un traspàs, hi ha una empresa que també participa Renfe perquè no hi hagi una total desvinculació. Per a la pràctica serà la Generalitat la que, si em permeteu l'expressió, talli el bacallà allà. Això ho arreglarà? Es pot organitzar millor? Com aniran les coses? Bé, hi ha una plataforma que des de fa molt de temps s'encarrega abans amb un altre nom, ara amb el nom de Dignitat a les Vies, que és una plataforma que es dedica a això, d'usuaris de Rodalies que han decidit des de fa un temps posar-se en marxa i parlar de tot això. I traslladem aquestes preguntes i a l'actuació i la visió d'aquesta plataforma d'usuaris, Dignitat a les Vies, i en parlem amb la seva portaveu, l'Anna Gómez, que la tenim al telèfon. Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Ostres, alguna cosa està passant. Jo estava parlant precisament de les infraestructures, parlen de les inversions, que sí... Però, ostres, és que la diferència amb altres comunitats és abismal conforme a incidències.
És que sí, n'hauríem de parlar. És a dir, què s'està invertint? El problema és que això està abandonat. Ho intento explicar d'una forma molt simple.
Endavant.
Això està anys i anys i anys abandonat. I ara, per uns acords d'Europa, ens diuen que o ens posem les piles per posar mercaderies pels trens, o ens tocarà pagar la vinyeta de les autopistes. I, clar, hem de passar i actualitzar el tren de mercaderies amb unes vies que estan molt, molt, molt velles. Aleshores, hi ha inversions? Sí. El corredor surt, si són inversions pels usuaris? No. De fet, ja no és que no siguin pels usuaris, és que en molts casos ens quedarem pitjor que abans, amb unes vies noves, però amb menys capacitat operativa a les vies, i sabent que ho han fet per passar més trens de mercaderies i més llargs.
Clar.
És a dir, que les, sí, hem de dir inversió, sí. Les que toquen, no.
Correcte. Anna, des del vostre punt de vista, des de la plataforma, què creieu que s'ha de fer davant de tot això? Perquè, clar, és una mica una sensació d'impotència davant de tot això, eh?
Primer, dignitat amb la paraula, és a dir, que expliquin, mira, hem de passar del que he dit les mercaderies, hi ha aquestes pressions d'Europa i ara hem de posar tots una mica de la nostra part i aquesta és la situació. I com ho fem? I després, pues, prioritzar les obres, perquè les poques obres que no s'han fet per les mercaderies es diuen Aeroport i PortAventura. O sigui, damunt que tenim unes ciutats per viure o per vendre. Sembla que molestem al final els que vivim aquí.
No, no, i a més, quan hi ha aquestes incidències, el trasbassament, però és una qüestió també econòmica, vull dir, el trasbassament de gent que utilitza el transport públic, sobretot per anar a treballar, estudiar, etc, etc. O sigui, és un trasbassament econòmic també per les empreses, és a dir, econòmicament això fa mal, això, exacte, fa mal això també.
Jo soc de Tarragona, treballo a Barcelona, tinc un company de feina que s'ha traslladat també a la zona de Tarragona i ha deixat la feina perquè diu que és inviable i et ve que tu i la motivació és nul·la. Aleshores, ara mateix el que fem és acabar perdent talent o despoblant. Perquè, clar, al sud de Catalunya la gent, jo me'n recordo quan jo estudiava, que pujaves i baixaves cada dia de la universitat. Quina és la situació ara? Que van començar que sol baixaven al cap de setmana i ara molts estudiants ni baixen al cap de setmana. Aquesta gent farà la seva vida a Barcelona i vinga, pugem l'habitatge, despoblem el sud. És que tenim dos problemes, està el centralisme de Madrid i està el centralisme de Barcelona. Sí. Que ho puc entendre amb el tarannà de vida que tenim, perfecte, però si tenim un centralisme que no el podem evitar, però la mobilitat no funciona, les desigualtats en tots els sectors són exponencials.
Clar, què ha de fer un usuari davant de tot això? Primer, quan parlàvem de... I ara volia comentar això, mira, començaré per aquí. Perquè bàsicament una de les qüestions és la puntualitat dels trens, que evidentment estan... A vegades passen a su hora, a vegades. L'anècdota i la notícia és que passin a la seva hora moltes vegades. Aquesta serà notícia quan no hauria de ser aquesta notícia.
Jo tinc que dir una cosa, que molts s'enfaden perquè diu, aquí tot arriba tard i posa normalitat al servei. I dic, no us confongueu, és que és normalitat al servei. La normalitat serà el dia que tot arribi d'hora.
No, no, malauradament és que és així. Vull dir, és que no estem dient res estrany que ningú que sigui usuari de Rodalies ho tingui clar. Vull dir, si et marquen un tren, jo què sé, 9:15 del matí, no et passarà a les 9:15 del matí. És molt estrany que passi aquella hora. Passarà més tard. O no passarà. Bé, en aquest cas, conforme a puntualitats, a mi m'ha arribat, un dels vostres membres, el David Cortés, que crec que és informàtic, ha posat en marxa una aplicació que es diu Transporta'm, que et diu a temps real el moment en què passa el tren. I la pregunta que vull fer, bé, ja sabeu que existeix, això ja la podeu descarregar, i a més, és bastant bona, he de dir, l'he provat, i, ostres,
pues que sàpiga,
no falla,
Aviat tindrà metro, i la idea és acabar posant també autobusos urbans, interurbans, a tot Catalunya.
Ah, molt bé. Doncs he de dir que aquest transport...
Esteu atents.
L'he provat, Anna, i he de dir que, ostres, el David no sé com s'ho ha fet, però ho ha fet molt bé. Doncs, Anna Gómez, portaveu de la plataforma de Dignitat a les Vies. Escolta, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, Anna. Bona
vegada. Moltíssimes gràcies.
Un plaer. I a més, la gran pregunta... Mireu, el David, que em consta que és un gran informàtic, ho ha fet. Ha fet una plataforma, insisteixo, que funciona prou bé, Funciona prou bé i és bastant, bastant fidel. Com ho ha fet ell en un moment que... I la pròpia Renfe no. Com és possible que tu miris els horaris a la pàgina oficial i no coincideixin i agafes aquesta aplicació i tot va bé? Enteneu on vull anar a parar? Com aquest home ho ha fet? I l'organització, que és d'on tots dos veuen les mateixes dades. Les dades són les mateixes per tothom. Com és possible que un informàtic ho hagi fet, una aplicació tan precisa, i en aquest cas Adif o Renfe no, però la Generalitat? Suposo, ho he de suposar, que aquest home ha vist alguna cosa que no han fet o que els que els hi toca programar les altres no tenen tanta idea com en aquest cas el David. Bé, de seguida en parlarem de trastorns de conducta alimentària. En parlarem de nutrició. Què fer un cop surt del problema? Primer, quan està en el problema, com reequilibra l'organisme i després com sortir de tot això. De seguida en parlem de tot això aquí a migdia a COPE. Perdó, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los cinco sentidos.
El periòdico et convida a una experiència única. El dimarts 15 al Teatre Apolo, funció especial d'Un monstruo viene a verme, una història de valentia que et tocarà el cor. Després de l'obra, xerrada amb experts de l'Associació contra el Càncer sobre la importància de la prevenció i el suport. Si ets subscriptor del periòdico, viu aquesta experiència que està emocionant Barcelona.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido?
Perfecto.
¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Bé, ara mirem una cosa. Imaginad que vuestra rodilla empieza a hacer esas cosas que hacen producto de la edad, la artrosis. O sea, no sé si sería artrosis de rodilla, cuál sería el nombre adecuado, pero que sabes que es una cuestión ya degenerativa, que además es uno de esos puntos claves. Hay un lugar donde te pueden echar una mano, Medicentra. Y tenemos con nosotros al doctor Humberto Los Certales de Medicentra. Humberto, buenos días, bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿cómo fastidia esto de la rodilla, la artrosis de rodilla? No sé si es de las más frecuentes o de las que antes se notan.
Es bastante frecuente y bastante incapacitante. Por tanto, yo siempre digo que estadísticamente tal vez es la que más tratamos en el centro. Todo y que, tal vez si me hacemos las estadísticas, pues artrosis de la espalda, la artrosis del cuello, la artrosis de la cadera, también son importantes. Pero yo diría que la rodilla es de las más frecuentes, de las que más tratamos, porque son muy invalidantes, porque una persona con artrosis de rodilla, pues se ve que no puede caminar bien, que le duele levantarse, que le incapacita, y entonces, claro, busca soluciones, y con medicina regenerativa la verdad es que tenemos resultados extraordinarios en el caso de la artrosis de rodilla.
¿En qué porcentaje se puede solucionar el tema de la artrosis de rodilla?
Bueno, nosotros tenemos una visita informativa gratuita para que podamos analizar, porque vemos las pruebas y vemos, porque esto se ve en la resonancia o incluso con radiografías, ya tienes una idea, pero con la resonancia se ve muchísimo mejor. Ya puedes ver un poco el grado de destrucción. Cuanto más degeneración, más cuesta, o a veces la recuperación no es completa. Pero si estamos hablando de grados 2, 3, que son los más habituales, que son los que dan sintomatología, grados 1 no suelen venir porque no suelen tener ciertas molestias, pero pueden aguantar. Pero 2, 3 ya son personas que ya se lo notan, entonces vienen. Los 2, 3 los arreglamos prácticamente al 100%, va, 95%. Y el grado 4, que es el que ya está más complicado, hay más degeneración, hay más destrucción, incluso puede haber una cierta deformidad, pues ahí podemos arreglar el 60, el 70%, porque claro, hay un tipo de degeneración que ya no va a ser posible reparar, porque el propio cuerpo, recordemos que la medicina regenerativa utiliza recursos del propio organismo para repararse. Por tanto, lo que nosotros hacemos es incentivar esta regeneración o poner unas células de regeneración, etcétera.
Humberto, ¿y cuánto se tarda? O sea, yo voy a esa primera visita informativa, tú me dices, primera visita informativa gratuita, todo hay que decir, tú me dices, bueno, pues mira, tenemos este cuadro, es tal cual, y a partir de aquí, ¿qué se hace? ¿Cuánto se tarda en llegar a esa recuperación?
Pues normalmente yo lo que hago es empezar por lo más fácil y más económico, porque es así como hay que hacerlo, yo creo. Y por tanto, normalmente me espero en 5 o 6 semanas con ozono fundamentalmente, porque es muy efectivo, funciona muy bien. Y en 5 o 6 semanas vemos ya los indicios de regeneración. Si realmente los indicios son buenos, pues ya quiere decir que el método es válido y podemos continuar con el método sencillo. Si vemos que los indicios son pobres, entonces ya significa que tenemos que hacer alguna cosa más. Pero normalmente en 3-4 meses ya notaremos cambios interesantes y para la resolución más completa tardaré un año, casi seguro. Pero no significa, a veces esto dices un año y dices, ostras, estar un año con dolor, no, porque cada vez va a ir mejor. Van a ver, los indicios aparecen entre las 4-5 semanas iniciales de comenzar el tratamiento y ya empezando a notar, hombre, parece que voy mejor, parece que ya no me duele tanto, va mejorando la movilidad, o sea, lo irá notando. Pero los resultados, yo diría que 4 meses de promedio mínimo.
93-476-30-55. Y estáis en la calle Consell de Sent, ¿no?
Calle Consell de Sent, 160, esquina Conde Borrell.
Ahí estáis. Y si teniu cap dubte, ja sabeu, hi ha una web, medicentra.es, que també encontraréis tota la informació. Doctor Humberto Los Certales, de Medicentra, oye, como siempre, muchísimas gracias.
A vosotros, un abrazo.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Catalunya s'estima que prop de 28.000 joves o adolescents pateixin algun trastorn de la conducta alimentària, que són trastorns mentals que es caracteritzen per alteracions en la forma de pensar, de sentir, de comportar-se en relació amb l'alimentació, el pes o la figura. Aquí estarien parlant de grans influències algorítmiques. Xarxes socials tindrien un gran pes, la imatge, en fi, moltes coses. Bé, estem parlant de l'anorèxia, la bulímia, el trastorn per afartament o l'evitació. Afecten majoritàriament a nens, a nenes, a dones joves i cada vegada més als adults. Entre els anys 2018 i 2023, el 45% dels diagnòstics s'han produït entre menors d'edat. Això són dades que traiem del Departament de Salut. Yolanda Canales, benvinguda, com estàs?
Molt bé.
És un problema, això del TCA, dels trastorns de conducta alimentària, és tot un problema.
Tot un problema. La majoria, o bona part, o gairebé la meitat, són menors d'edat, però és que a prop d'un terç més estem parlant, o dels afectats, estem parlant d'edats compreses entre els 18 i els 34 anys. I a més, la incidència dels trastorns de la conducta alimentària ha anat en augment arran de la pandèmia de la Covid. Aquí, t'ho imagina't, els nens, els adolescents tancats i amb l'única finestra al món, per dir-ho d'alguna manera, de les xarxes socials. Doncs això va ser un problema. Abans de la pandèmia es diagnosticaven a Catalunya una mica més de 2.000 nous casos anuals de TCA, de trastorns de la conducta alimentària, principalment anorèxia i bulímia, prop del 70% dels casos, i el 2020, amb l'esclat del coronavirus, els diagnòstics van créixer d'un miler, i encara avui es mantenen al voltant dels 3.000 cada any. Quan hem d'estar alerta, no? Quan veiem que un adolescent o una persona restringeix certs aliments de manera sistemàtica, quan revisa sovint les calories, quan parla molt d'alimentació, quan té molt d'interès a cuinar, tenint en compte l'anterior, o quan comença a fer taules de rutines d'exercici. Aquestes actituds no impliquen un trastorn de conducta alimentària, però els especialistes proposen que si s'adverteix aquest tipus de comportaments es faci una consulta, no necessàriament a un especialista, però sí al pediatre o a l'escola. Perquè habitualment es donen, no que diguin vull cuinar, això seria una alegria, no?
Bueno, a casa meva això
seria una alegria.
Magnífic, jo sospitaria, perquè, però no per això, sinó perquè alguna cosa rara està passant o alguna cosa em vol demanar.
Vol, això sí. Però quan hi ha altres aspectes, o sigui, a més d'això, no?, que tot giri entorn a l'alimentació i al pes, doncs això sí que ha de fer, no?, ens ha de fer cridar l'atenció i fer com a mínim aquesta consulta. L'atenció a les persones amb trastorns de la conducta alimentària a la xarxa pública es fa des de la primària, amb derivacions als centres de salut mental per a adults, infantojuvenils, o a les unitats aguts de centres hospitalaris com l'Hospital Clínic o Sant Joan de Déu, en el cas dels pacients joves. Les associacions afectats, això sí, es queixen de que calen més recursos, especialment a la pública, perquè sotmetre's a un tractament mèdic i psicològic per a aquests pacients no és fàcil i tendeix a ser llarg i complex, perquè no es limita només al fet de recuperar pes, no. També s'ha de treballar, i molt, l'aspecte emocional i mental.
A més, aquí, com sempre passa en tot, hi ha una forquilla d'incidència, hi ha qüestions molt, molt greus, de molts aspectes a tenir en compte, i coses més lleugeres, per explicar-ho d'alguna forma, que són més fàcils i ràpides de solucionar. Habitualment, la incidència és més important en les dones, en les nenes, que no pas en els nanos. El que passa és que darrerament es sospita que hi ha un infradiagnòstic també en els homes. En parlem de tot això amb el centre ITA, que al principi el centre ITA va néixer precisament amb aquest objectiu, els especialitzats en trastorns de conducta alimentària, encara que ara el seu ventall s'ha ampliat a addiccions, a pantalles, per exemple, aquest tipus de qüestions. I en parlem amb el Ferran Vila, que és nutricionista i coordinador nutricionista de tots els centres ITA, per parlar de tot això. Ferran, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb
nosaltres.
Igualment, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Escolta'm, quines són les passes que ha de seguir l'equip de nutrició en les unitats de trastorns de conducta alimentària?
Doncs clar, tot això dependrà del tipus de recurs on el nutricionista estigui i de la gravetat, no?, de la persona que té el trastorn alimentari. Però normalment el primer i el més interessant a fer per tenir una bona entrevista és poder entendre quina és la relació que té aquesta persona amb el menjar i què és el que menja actualment. Mm. Veure quins són els símptomes que té, no?, relacionats amb el menjar, i començar a tenir una bona relació amb la persona perquè, bueno, per poder establir uns bons objectius, per poder començar a treballar conjuntament. Són processos llargs.
Ja. És el que podem parlar de trastorns de conducta alimentària, l'anorèxia o la bulímia, no? En aquest cas. Quin abordatge nutricional més urgent s'ha de fer quan es detecten aquests casos?
Sí, mira, tot i que cada vegada veiem que hi ha anorèxies més atípiques o moltes persones amb anorèxia que acaben tenint bulímies o altres tipus de trastorn, el que sobretot els diferencia entre ells és com es presenta aquesta gravetat, no? El que passa en molts casos és que podem tenir necessitats més urgents i immediates, no?, de tractament en l'anorèxia, ja sigui pel baix pes, o en la bulímia nerviosa per al tema dels vòmits, que hi poden haver desequilibris elèctrics, no? Llavors, en els dos casos, normalment les diferències dels que ens poden portar és a necessitar alguns ingressos quan hi ha molta gravetat al començament i a poder tractar correctament quines són aquestes alteracions i començar amb la renutrició. L'equip de nutrició normalment s'ajuda de l'equip de medicina, en el que es fa tota una exploració mèdica de l'estat i de la gravetat i una exploració nutricional des d'on comencem, no? Perquè al final el tornar a renutrir en casos de gravetat sí, aquestes persones s'ha de vigilar perquè hi ha cert risc d'un síndrome, que és el síndrome de realimentació. Llavors, bueno, per evitar que hi hagi més complicacions, és una cosa que es fa com molt medida i que, bueno, que s'ha de fer molt bé.
Amb molta cura, en aquest cas. Perquè, sí, perquè el vostre objectiu, en aquest cas, és més terapèutic o educatiu?
Clar, al final els dietistes nutricionistes estem en tot el procés i en tots els nivells de gravetat, des d'aquesta persona que pot estar en una unitat d'hospitalització o inclús en un centre de cures intensives o a nivell més extern, no? Llavors, en una primera etapa, jo diria que sí que és molt terapèutic en quant a l'etapa de renutrició, però en una segona etapa treballem molt en intentar normalitzar l'alimentació, en poder desestigmatitzar la ingesta que tenen i en intentar ajudar-los a entendre els seus símptomes alimentaris perquè els tenen, no? A poder trencar una miqueta els mites al voltant de l'alimentació i que a poc puguin ser més autònoms a l'hora de poder triar la seva alimentació i a ser més crítics una miqueta amb tota la cultura de dieta que estem tots ficats. Mm.
Escolta'm, quan es recupera un pacient, com es consolida després la seva recuperació?
Clar, una vegada parlem de recuperat, parlem més enllà de la part física, sinó que parlem també de la part psicològica, no? Llavors, una de les coses que treballem des de la part del dietista nutricionista és en treballar molt la prevenció de les recaigudes. És una feina que treballem conjuntament, en el que s'identifica una miqueta d'on, primer de tot, d'on va sorgir tot i quines són les creences, no?, que tenia al voltant de l'alimentació i al voltant d'aquesta cultura més de la dieta. I després també intentem buscar quines són aquestes línies vermelles que haurien de tenir en compte per veure que si les tornen a trepitjar, poder demanar ajuda i poder acompanyar-se d'un entorn que els puguin ajudar.
Doncs Ferran Vira, coordinador de nutrició del centre Zita, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims de tot aquest trastorn, molt amable.
No, gràcies a vosaltres. Crec que és important poder transmetre coneixement en aquestes àrees.
Sempre important, a més, si teniu en compte tot això, no? 28.000 joves o adolescents pateixen algun trastorn de conducta alimentària. No sé si som conscients, sobretot si som conscients de la dictadura que els algoritmes de les xarxes socials tenen sobre nosaltres, i sobretot sobre els joves. Jo no vull demonitzar ara mateix les xarxes socials, perquè ja sabeu que no és un problema d'això, ni molt més, però sí de la seva utilització i de, sobretot quan veiem que no hi ha unes eines anímiques per això, doncs donar un cop de mà. Les xarxes socials i tot allò que deien està enganxat a pantalles i veu una realitat que no és, i sobretot l'acompanyament de la família és clau en tot això. Va, que de seguida parlem amb la doctora Carmen Torrejón i després parlem de curiositats amb l'Alfred López, el divulgador científic, que a més estrena llibre, El perquè de les coses. De seguida parlem de tot això i avui a més es explicarà el terme de l'origen del terme guapo. Diccionario sale José Miguel Cruz. O doctora Carmen Torrejón también podría salir. Doctora, buenos días, ¿cómo estás?
Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que levantarnos la moral, ¿no?
No, yo la tengo elevadísima, ¿eh? Ya,
sí.
Vamos, nadie comparte mi opinión, pero bueno, no pasa nada. O sea,
no. Por eso. Pero aparte te digo una cosa, es que el concepto de guapo, no guapo, es que es muy relativo.
Es subjetivo.
Es que sí. Claro, muy subjetivo. Yo puedo ver a una persona y digo, qué guapa que es, y el que está al lado mía dice, pues yo no la veo tan guapa. Bueno, pues ya está, claro. Me lo parece en mi punto.
Es lo que viene mucha relación con lo que estábamos hablando antes de las conductas, trastornos de conducta alimentaria, que muchos jóvenes, sí, sobre todo chicas, porque incide, no lo digo por eso, sino porque incide más en las mujeres, en las chicas en este caso, sí, no entienden esta subjetividad de la belleza, y entonces aquí no. Es cuando empiezan a no aceptar su cuerpo. Es cuando, en fin, es un
el problema de las redes. El problema de las redes y el trucar lo que las fotografías que salen en las redes, porque se transmiten unas imágenes que no son correctas.
Correcto.
Y luego, aparte, tenemos que encontrar lo mejor en cada uno de nosotros. Esto es lo más importante.
Bueno, con la doctora Carmen Torrejón vamos al Centro Médico Estético Starbene. Y hoy vamos a hablar, te voy a preguntar sobre el lipedema y la celulitis. Lipedema, sí, y celulitis. Mira, lo celulitis lo tengo claro, el lipedema se me escapa un poco.
Mira, he querido volver a tratarlo hace poquitos días que hemos hablado del lipedema y hemos tenido muchas personas interesadas en hacer visita con nosotros, y también algunas a través de redes sociales y a través de nuestro WhatsApp pues nos preguntaban el tema de la celulitis. Son dos temas que afectan más o menos a la misma zona, que es las piernas, ¿vale? También a los brazos. En muchas ocasiones podemos tener celulitis en brazos y podemos tener lipedema también en brazos, pero no es exactamente igual. Es decir, afecta a la misma zona. El aspecto que puede dar las piernas y los brazos es pues como esa piel de naranja, es una zona que está aumentada de tamaño, pero hay una diferencia y voy a intentar explicarla. ¿Mm? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos unas células que se encargan de almacenar la grasa, que son los adipocitos, ¿de acuerdo? Y esos adipocitos, pues conforme comemos más de lo que necesitamos, van haciendo reservorio y se van llenando de grasa y nos van dando aumento de volumen en la zona. Cuando hablamos de una persona que tiene lipedema, que el otro día comentábamos que es un problema genético y además hereditario también, es decir, que normalmente hay varias personas de familia o materna o paterna que pueden tener el problema, en estas personas hay lo que se llama una hiperplasia y una hipertrofia de los adipocitos. Estas dos palabrejas rarísimas las voy a intentar explicar. Significa que estas personas tienen un mayor número de adipocitos, es decir, de células que almacenan la grasa, y también esos adipocitos, esos almacenes están como más grandes, es decir, que tienen capacidad para almacenar más, ¿vale? Uh-huh. Pero además de eso, tienen una dificultad del drenaje linfático en las extremidades, que es donde normalmente asienta el problema, ya sean las piernas, ya sean los brazos. Sin embargo, la persona que tiene celulitis, esta persona vamos a encontrar que no tiene por qué tener ni un mayor número, ni un mayor tamaño, digamos, de esas células de almacenamiento de la grasa, sino que es lo normal, ¿vale? Y no tienen comprometido el drenaje linfático, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, doy otra característica añadida, es que la forma de la pierna se va a notar diferente, es decir, La persona que tiene celulitis normalmente va a tener, puede ser que tenga una pierna un poquito más voluminosa de lo normal, que a veces lo hay, pero es una pierna armónica, ¿no? Donde guarda unas proporciones, donde desde el muslo hasta abajo, bueno, pues se va estrechando un poco, pero con armonía, con estilo, ¿no? Por así decirlo. Y la persona que sufre de un problema de linfedema es una pierna más bien rectilínea, es decir, donde las proporciones desde muslo hasta tobillo, aunque se estrecha un poquito en el tobillo, pero es una pierna muy rectilínea, ¿vale? Y además una pierna que también en muchas ocasiones cuando se toca es muy dolorosa. ¿Qué diferencia podemos tener aparte de esto? Bueno, en el lipedema estamos hablando de una patología, estamos hablando de un trastorno que lo ideal es que lo cojamos, lo podamos tratar en fases iniciales, que es la fase 1, ¿vale? Cuando ya está muy avanzada el problema del lipedema, normalmente se necesita una intervención quirúrgica para aliviar el dolor que tiene el paciente y para aliviar también en muchas ocasiones la dificultad que tiene para deambular, para caminar, porque son personas donde la mayor cantidad de grasa se acumula en las piernas y esto le dificulta mucho el proceso de poder caminar, ¿no? Entonces, en esa fase más avanzada el tratamiento es quirúrgico, sin embargo nosotros lo que estamos intentando es concienciar a las personas con lipedema que vengan en fases iniciales, que entonces no tendrán por qué acudir a la cirugía, y que inclusive personas que se han hecho cirugía para el lipedema acudan a nosotros, porque nuestro tratamiento no es quirúrgico, nuestro tratamiento es médico, ¿vale? Y lo que va a hacer, ya sea en la persona en fase de inicio, prevenir un ulterior problema de mayor envergadura, o ya sea la persona que le han hecho esa intervención en una fase avanzada, pues hacer que el mantenimiento de ese resultado sea mejor en el tiempo. La celulitis, pues la celulitis es una alteración fundamentalmente estética, no es una patología, ¿de acuerdo?
De acuerdo.
Entonces, animamos, nosotros podemos tratar tanto celulitis como lipedema, pero he querido diferenciar esto sobre todo para las personas que sufren el lipedema, para que entiendan que hay otras alternativas que no sean las quirúrgicas.
Pues ya sabéis que podéis tener esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el Centro Médico Estético Starbene. En la web vais a encontrar toda la información para conseguir esa cita. Starbene.es, pero también podéis hacerlo a través del WhatsApp. 654-300-525. 654-300-525. Carmen, un besazo muy grande.
Un beso, guapo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Única por su patrimonio artístico.
Única por sus históricas cofradías.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos, de bellota, ibérico, 50% raza ibérica, por 239 euros. ¿Qué te parece? Además, tienen un 10% de regalo en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Quiero escuchar tu voz.
Bé, parlem de curiositats, però abans, l'Alfred López té nou llibre, ja ens ho va dir, de fet, l'1 d'abril és quan va sortir el nou llibre dels perquès en edició en català i castellà, el nou llibre dels perquès que està enfocat de cara als nanos. A més, ja ho veureu, bàsicament, quan obres ja és directament molt pensat perquè un nano pugui llegir i enterar-se de perquè els miralls reflecteixen la nostra imatge. Per exemple, vosaltres ho sabeu? No estan per nens, eh? Perquè a mi he vist unes quantes que dic, oye, pues esto para mí me va a ir bien, eh? O per què existeixen els bacteris i els microbis? Ho sabeu? Doncs en aquell llibre dels nou llibre dels perquès de la col·lecció Aprendre con Curiosísimo, doncs acaba de publicar Ideal pel Sant Jordi pels nanos. Alfred López, bienvenido y felicidades.
Muchísimas gracias, bien hallado, querido amigo Bruce.
Qué chulo el libro, eh?
Sí, verdad que sí.
Muy chulo, muy chulo.
Me ha quedado una cosa bonita, la maquetación, todo el mío, el diseño de la portada, bueno, mío, junto con mi pareja, con Eva, que mano a mano nos hemos trabajado toda la maquetación, la portada y todo, bueno, y los textos y eso son míos.
Pues es precioso, es muy bonito, muy bonito. Muy visual. ¿Por qué nos da hipo? ¿Por qué podemos escuchar sonidos con nuestras orejas? O sea, ¿por qué nos reímos? ¿Por qué los bebés lloran? O sigui, tenim unes quantes curiositats pels nanos, aquestes preguntes que et poden fer i que et trauran d'un què.
120 preguntes, 120 porqués, dividido en 6 temes, que és cuerpo animales, cuerpo humano...
Seria, hi ha moltes preguntes que segurament us podran fer, o sigui, felicidades, eh?
Muchísimas gracias.
El libro es muy bonito para conseguirlo en Amazon, como siempre.
En Amazon, además de 16,99... en Amazon, y si me lo piden a mí en contacto@alfredlopez.es,
¿sí?
contacto@alfredlopez.es, o entran en mi web alfredlopez.es y van al apartado de contacto y me dicen: soy oyente de COPE y quiero tu libro, y yo se lo enviaré. Además, que los que envío yo, aparte de enviarlos sin gastos de envío y con una dedicatoria personalizada, lo envío con 4 regalitos.
Ah, muy bien.
4. Una tote bag, o sea, una bolsa,
¿sí?,
de tela, un punto de libro, pero bueno, dice, el punto de libro, bueno, un punto de libro, una caja de colores, una cajita de colores, y una bolsita de ositos de Haribo.
Mira, además viene perfectamente
ideado. Hago un pack ideado, ¿eh? Y mando todo ese pack que costaría 25 euros, lo mando por 17.
Muy bien, pues ja lo sabéis.
Porque estan incluidos los gastos d'envío, además.
I a més, doncs gaudiré d'això, del nou llibre dels perquès, tant en edició en català com en castellà, el nou llibre de los porqués o el nou llibre dels perquès.
Y para finalizar, presento el libro el próximo sábado 12 de abril a las 11 de la mañana en Parets del Vallès, en la biblioteca Can Rajolet. Si hay algún escuchante, algún oyente que es de la zona del Vallès y quiere pasarse, ahí pasaremos un buen rato.
Pues igual me paso, ¿eh? A disfrutar de esta presentación.
Además, luego podemos ir a tomar un vermutillo.
Un vermut.
A la vermutería donde hice la anterior presentación.
Bueno, es una vermutería muy buena, en Parets del Vallès, ¿eh?
Quien venga, luego tenemos vermutillo.
Genial. Bueno, vamos a explicar para hoy, ¿qué te parece?
Sí.
Hablaremos más de este libro porque es muy chulo, además, Y para empezar, vamos a hablar de una cosa que a mí, pues bueno, me tiene muy acostumbrado, y posiblemente debajo de ese de ese adjetivo, pues estaría mi nombre.
Lo estoy pensando en ti.
Lo sabía, Alfred, lo sabía. El curioso origen del etimológico del término guapo.
Sí, mira, el término guapo o guapa, que usamos para describir a alguien físicamente atractivo, tiene un origen, además, muy curioso, ¿no?, en su etimología, y proviene del latín vappa, ¿eh? V-A-P-P-A, vappa, que inicialmente se refería al vino echado a perder.
Pues vaya.
Y por extensión, a personas de mal comportamiento, como granujas, bribones o pendencieros.
Vaya.
Esos eran los vapos. Los vapos, que luego se cambió por una gu, por la pronunciación aquí en España, en el castellano, los guapos eran esos, los pendencieros, los bribones, los granujas, que además venía del vino echado a perder.
¿Y cuándo cambia esto? Porque de granuja a guapo, o sea, de algo tan negativo a algo tan positivo.
Ojo, es que con el tiempo esta acepción evolucionó posiblemente influenciada por la atracción que generan los malotes. ¿A quién no le gusta la gente malota?
Los malotes,
los
claro.
Los malotes.
Claro, claro.
Asociando el término al atractivo físico por encima de la conducta. Y entonces es un tipo guapo, un vapo, guapo,
¿sí?
O una persona, un vapa, o sea, guapa, ya no era un pendenciero, sino era esa persona que te atrae físicamente, que ese atractivo que tiene
que
el
te
ser
pone,
malote.
Que
a tantas personas nos han gustado los personajes malos, malotes, de las series, de las películas, de los libros, y también luego en las relaciones físicas, en las relaciones sentimentales, cuántos hombres o cuántas mujeres se han enamorado, a lo mejor no perdidamente, pero sí que han sentido esa atracción hacia
malotes,
esa persona.
Sí.
Y ya, mira, en el diccionario de autoridad de 1734, guapo se describía como un hombre animoso, resuelto y galán, que galanteaba a las mujeres y cuidaba su apariencia. Porque es que también había que tener en cuenta eso, de que las personas estas malotas y tal, para llevar el engaño, llevar el de esto, también tenían que ir muchos de ellos bien vestidos.
Bien vestidos, bien esto, acicalados, o sea, sí, bien sí, acicalados, sí.
Y bueno, gradualmente se transformó en hasta lo que conocemos hoy, como que la RAE bien dice que alguien guapo es alguien bien parecido, acicalado y bien vestido.
Muy bien. Alfred López, oye, muchísimas gracias.
Gracias a ti y bueno, hasta la próxima semana.
Felicidades por el libro.
Muchísimas gracias.
Y ahora arribamos a las dudas, continuemos explicando total que te interesa Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros i després ja entrats en migdia parlarem del calvari de les dones afganeses a Migdia Cope.